això que explicava el Jordi abans de, bueno, dels resines, no?
Sí, va. Resines, sí.
Bueno, pues és veritat, és que quan el mal ve d'Almansa tots el cansa. I per tant, aquesta intoxicació constant. És casual que Telecinco entreviste a l'alcalde de Madrid, acabe l'alcalde de Madrid i Antena 3 comença l'Aznar, no se solapen? És casual?
Va, aviam, Josep Martí.
Sí. Mira, lo d'Aznar se comenta sol. Crec que ell té la pilota on sempre la vol, que és amb la divisió. Dit això, si te'n recordes del discurs d'investidura, és veritat que Sánchez, per, diguem-ne, treure's de sobre tota la pressió de l'amnistia, els 50 primers minuts del seu discurs van ser també divisius. Em sembla que una mica cadascú té la pilota on vol per sobreviure, i Sánchez també. I, escolta, lo de l'amnistia tampoc és tan important, perquè aquí l'important de veritat és que el PP és Vox. I esta una. Però em sembla molt interessant això que has dit de Resines. I és on els socialistes es juguen als quartos, perquè Resines diu més coses.
Sí, ara buscarem
ell
el
diu,
que
ell diu,
Resines, sisplau.
Ell diu, els indults sí, perquè és l'estat perdonant.
És un
una
favor.
Cosa que ha estat jutjant,
és un favor.
Hi ha una culpabilitat. Però més enllà de la literalitat del que digui, és veritat que hi ha molta gent que ha votat socialista, Resines diu, jo sóc votant socialista i en això no, per això no he tragat, per això no trago. Què és el que genera l'ambient que ara hi ha a Espanya, crec, que és el portar algo tan disruptiu com una amnistia a la lògica de negociació d'una investidura. I això al socialisme li fa mal. Li fa mal a Espanya i li farà mal a Catalunya. Perquè s'entén, i la lògica que s'ha imposat és la d'un mercadeig per seguir governant. Ho intentes dissimular dient, no, és que el PP és Vox i per tant no he tingut altre remei que fer això. La setmana passada, la primera entrevista a Televisió Espanyola després de les eleccions, ja es va cansar de dissimular Sánchez i va dir clarament, això no ho tenia pensat, però escolta,
va dir, no era el pas següent que tenia pensat,
no?
Però si ho necessitem, doncs direm.
Pues
aquest una cosa que el debilita.
Aquest
que
és el missatge.
Fins a on vostè està disposat a fer, a cedir o comprometre's per continuar el poder.
Ah,
jo crec que aquest és l'arro.
Pues aquest és el mis... és això és el que li fa mal i és el que fa que a Espanya, més enllà dels que treballen l'agenda de divisió des de la dreta o la puguen treballar des de l'esquerra, fa forat entre gent que no milita en el sectarisme i que també és capaç d'arribar a un judici propi i que arriba a la conclusió i, escolti, vostè ens ha pres el pèl. Perquè el que ha fet és utilitzar la convivència a Catalunya per fer un pacte per seguir governant. Jo no dic, no faig un judici sobre si això és així o no. Simplement dic la narrativa que s'ha imposat i Sánchez ha ajudat que sigui aquesta i la manera de Junts ha ajudat a que sigui aquesta és aquí l'únic que havia en joc era seguir governant. I quan tu jugues en això, pues bueno, durant un temps has de pagar la factura, que és el que està passant ara.
Sí, però és que fixa't bé, Josep, que estem penalitzant la voluntat de seguir governant. I jo dic, això no és un objectiu dolent, és un objectiu bo.
Sí.
Tu vols seguir governant i ho dius clarament, efectivament, jo vull seguir governant i faig el possible. Ho explico, s'anirà sabent, etc etc. O què va fer l'any 96 el senyor Aznar quan va venir al Majestic aquí a Barcelona? Va venir a voler governar i va fer el que va fer, que per cert ells ho expliquen molt poc, perquè volia governar. A mi em sembla que menystenir que un partit de govern vulgui governar és molt perillós. Yeah. És molt perillós. El que se li pot recriminar, jo entenc que, si jo sempre ho dic, si jo en lloc de néixer a Lérida hagués nascut a Mérida, segurament me miraria les coses d'una manera diferent, perquè hi hauria una perspectiva molt diferent. Però el que hem de fer és que el de Mérida, si no ho entén el primer dia, fer-li la pedagogia perquè entengui quin és el futur que tu estàs construint.
El problema és qui li fa la pedagogia a Mérida.
Efectivament. Efectivament.
Aviam, Samper, que no m'ha sentit, i la Mònica. Samper.
No, aviam.
Espera, que tiro el tall del Resines, em permet?
Tira.
Anem a escoltar el tall de l'Antonio Resines, que m'estan parlant per bocadàs, perquè no l'havien escoltat. Endavant.
No se entiende que no haya existido el delito. Porque una amnistía significa que no se ha cometido ningún delito. Sí se cometieron delitos. O sea, sí se conculcó la Constitución. Sí se fue en contra de muchos artículos de la Constitución. La Constitución, mientras Y nadie de lo contrario es la ley que nos rige a todos, a todos. Y entonces no entiendo por qué se les va a dar una amnistía a unos tíos. Creo que desde el año 2013. Hombre, no. No és de recibo.
És un tall molt breu, però després continua les andanades, perquè diu que van aprofitar-se econòmicament perquè l'1 d'octubre va haver-hi una despesa econòmica per part del govern i que, per tant, era una despesa que vam pagar entre tots, això de pagar entre tots, i després afegeix que Bildu és un partit amb passat etarra. Vull dir que, clar, és...
Bueno, el PP ha passat franquista,
Ja. Jo sí, t'entenc, però que això, una persona com Antonio Resines, que és una persona que tenia un discurs d'una manera, l'ha canviat.
Però fixa't bé, que estem parlant d'aquestes entrevistes i ningú ha parlat aquí de que hoy por hoy a la cadena ser el president del govern.
Ara hi anirem.
Però entens el que et vull dir?
Sí.
És dir, ells generen una dinàmica molt enganxadora.
Saps que la diferència és que Pedro Sánchez em va parlar fa 3 dies a Televisió Espanyola i d'Aznar feia dies que no l'escoltava. Aviam un moment. Samper.
No, respecte al que estava dient ara una altra vegada el senyor Resines, sempre fent referència, no ell, sinó molta gent, al que és la malversació. Ara m'ha vingut al cap, vosaltres recordeu que jo porto la defensa de Lluís Puig, que respecte a la malversació, el Poder Judicial ha fet una interpretació que, de veritat, que fa perdre tota la confiança en el nostre sistema jurídic i judicial. És a dir, per exemple, el senyor Lluís Puig mai a la vida va fer cap signatura, mai a la vida, que autoritzés cap despesa del Departament de Cultura. No existeix. I malgrat això, ell no està a Catalunya a dia d'avui perquè se'l persegueix per malversació. Perquè si no, podria estar aquí, perquè ha decaigut, com sabeu tots, la sedició. En fi, bueno, dit això, el grau de compliment de tots els partits polítics respecte d'allò que diuen a les eleccions amb els seus programes electorals, crec que no n'hi ha cap, absolutament cap. A tot l'Estat, cap ni un que el compleixi al 100%. Per tant, el mal del senyor Sánchez, que és, evidentment, la seva conducta qüestionable des de la perspectiva que havia dit un mes abans de les eleccions que no hi hauria amnistia, és imputable a tots els partits. Ara bé, després d'això, el que tenim, ho hem escoltat ara amb les declaracions del senyor Aznar. És a dir, ens hi juguem una percepció de l'Estat que és sempre la més conservadora. Una persona que l'any 78 estava en contra d'una regulació democràtica de l'Estat i que ara està en contra de que es modifiqui la Constitució és una persona que no vol senzillament que hi hagi progrés, que no hi hagi canvi. En contra d'això, tenim actualment la possibilitat, l'opció d'engegar un projecte que respecte a la perspectiva catalana i basca comenci a obrir el meló del que és l'estatus quo d'unes comunitats que no estan, doncs, diguem-ne, no s'hi troben bé dins de la Constitució, com deia abans la Mònica.
Sí, però
això, més tard o més d'hora.
Però bé, la Constitució, quin percentatge de vot del Congrés dels Diputats?
3/5 parts.
És
impossible.
Pues ja està.
És pràcticament impossible.
Per això ho fan.
Bueno. És pràcticament impossible. Per cinc que no es passa.
Per això, Miquel, és que tu i jo ho veiem clar perquè vivim a Catalunya, però pensa tota la gent que viu on està rebent el missatge, que ara veiem de Telecinco, Antena 3, Telemadrid, és a dir, la concepció és molt diferent, i per això Antonio Resines canvia el discurs, perquè hi ha aquest soroll mediàtic.
Però llavors, si comprem això, hem de dir també que tots els catalans hem de mirar la realitat d'una determinada manera perquè vivim en l'ecosistema.
No, perquè l'ecosistema t'ho permet veure tot això. Josep, tu pots escoltar.
Mireu.
Això és una cosa que sempre he defensat. La Mònica Terribas, per posar un nom, la Mònica Terribas no podrà treballar mai a Madrid. En canvi, per posar un exemple, i que me l'estimo, Mugeria, que és pot treballar a Catalunya. Però per què? Bueno, perquè les circumstàncies s'han donat així, perquè uns són dolents i altres bons.
Les circumstàncies no es donen, se creen.
Val, i llavors hi ha un problema, que és que aquí tu pots veure TV3, és evident, però també pots veure TV3 en aquests moments com estem veient, pots escoltar la SER, pots escoltar la COPE, pots escoltar-ho tot. En canvi, també pots escoltar-ho a Madrid, certament, tal com ho estem fent ara. Però amb allò que en diuen la normalitat audiovisual, tu no pots escoltar RAC.
Fa dues setmanes un amic meu va estar a Salamanca i em deia, és impossible que vivint a Salamanca puguis tenir una percepció que s'acosti mínimament a la realitat del que passa a Catalunya. I ho dic pel que estava dient el Jordi. En canvi, aquí, jo, per exemple, que havia treballat amb la Mònica feia una descripció de la realitat molt més pròxima al que era més o menys el punt mig del que és tot. Malgrat que, evidentment, tots sabem el que pensa la Mònica, no? Però
era conseqüent amb la realitat. Allà no. M'ho deia una persona que deia, estic escoltant totes les ràdios, totes les teles, és impossible que se sàpiga el que realment pensa la mitja catalana.
Això ha tingut moments també, perquè el diumenge o el dissabte, diguem-ne, si tu miraves la matinal de la Sexta, que és una televisió que envia la senyal a tots els llars d'Espanya, diguem-ne, lo de la reunió a Suïssa, s'explicava que tenia tot el sentit. Et vinc a dir que el 17, això és així, el 23, el primer grup de comunicació d'Espanya és clarament filogovernamental i té la ràdio més escoltada i té el diari que avui dia encara és més llegit. Hi ha un desequilibri, aliar, en els moments de brega, el codi deontològic se'l passen per l'angonal, se'l passen per l'angonal. Hi ha hagut moments d'asfixia informativa on s'ha demostrat que l'ecosistema informatiu català és més sa i més plural. És així. I en condicions de normalitat també és així. Ara, el que dic és, allà poden sentir altres versions, les poden sentir, no són les que compren amb més facilitat respecte a segons quins temes.
Ah. Per exemple, perdona, Mònica, tu la tertúlia el dilluns de Telecinco no tens ningú que pensi... Ja no et dic el Pere Mas, que hi va anar-hi, sí, en la seva època amb la Rosa Quintana. Algú que sigui, hosti, un moderat, que digui, no, és que és tot... Vinga, i fot-li, Mònica.
Dues coses. Estic absolutament d'acord amb tot això que dieu, i nosaltres aquí, doncs, Josep Maria Fuster Fabra, Jordi Canyes, que han estat a la meva tertúlia sempre, sí, sí, en les èpoques en què estava passant tot això, contrastaven opinions sense cridar i sense dir cap disbarat amb restes de persones que tenien altres mirades. Això del Resines, jo ara mentre l'escoltava, jo tenia al cap amnistia fiscal, i pensava, aquest senyor no diria això pensant en l'amnistia fiscal? És que no és un delicte estafar el diner públic? És que no és un delicte sistemàtic treure-li recursos a les arques públiques?
Espera't, Mònica, escolta.
La socialdemocràcia es muy sencilla, es que todo el mundo viva mejor. O sea, la idea es que todo el mundo viva mejor, pero no vale... Es decir, no vale para tener un gobierno contar con los votos de determinada gente. Es que esa gente no le interesa nada, el resto de la gente no le interesa nada. Bueno, sí se puede decir nombre, no pasa nada. Pero como yo sí he votado al PSOE durante mucho tiempo, lo puedo decir. O sea, me parece lamentable. De hecho, a mucha gente del PSOE que no lo dice públicamente, algunos por interés propio y otros pues porque no les preguntan, no están de acuerdo con una serie de cosas que están pasando. Nos tragamos cosas que, bueno, pero es razonable. Yo sí puedo indultar a alguien, si soy el gobierno. Pero es un señor que la han condenado. Es que aquí no había ningún problema, de verdad. O sea, ha habido un juicio por los señores que se ha saltado la ley. O sea, es una cosa tan sencilla como eso. Un juicio con todas las garantías del mundo. O sea, como, vamos, como el del 23F, que ese sí que fue complicado, porque la gente sí estaba en los cuarteles, la gente preparada para levantarse otra vez. Aquí no ha pasado nada de eso. Por cierto, los que les condenaron, que ahora están en la calle, porque les ha indultado. El gobierno tiene capacidad para indultar, perdonar una pena que sí ha existido. O sea, que están condenados. Bueno, entonces, bueno, pues vale, a mí tampoco me gustó que cambiasen lo de la sedición, pero bueno, podemos discutirlo.
Lo de la malversación.
Sí, reducir la malversación. No, se la van a tirar en Europa. Es que no es de recibo.
Això deia Antonio Resines, Televisió Espanyola, però acabava dient això, escolteu. El tall 3.
Por cierto, hay que decirle a todo el electorado que el PNV es de derechas, de toda la vida. Junts es de derechas, era Convergencia y Unión. Puyol, que van a meter a Puyol en la cárcel y a toda la familia van a meter en la cárcel porque es un señor muy mayor. Es decir, esto no es un discurso de derechas, esto es un discurso realista. Por cierto, EH Bildu no son socialdemócratas, son otra cosa. Y EH Bildu sigue siendo gente que viene de un sitio espantoso, o sea, que son los continuadores políticos de ETA, que se le ha olvidado a la gente eso. ¿Parece que soy mayor oreja o andar? No es así. Y todo el mundo lo sabe que no es así. Pero esto no es de recibo.
I el que no sé. És, el que no és de rebut és que aquest home oblidi que José María Aznar no va posar en el seu programa electoral negociaré a Meta i m'asseuré a parlar amb ells, cosa que va fer.
Publicat
no
en un llibre fer... de Javier Zarzalejos, eh? Que ho expliqui clarament fer... i detalladament.
Per favor, i no es van fer enquestes dient, està vostè d'acord amb que el president Aznar estigui assegut a Meta per negociar el final de la violència? No es van fer enquestes?
El seu secretari d'Estat de Seguretat.
No es van promocionar
de
enquestes des de tots els mitjans per dir això? Això d'una banda. I de l'altra és
és que aquest senyor no entén com s'escolta quan hi ha hagut indults a condemnats per, en el cas dels GAL, quan hi ha hagut tota mena d'actuacions tant del PP com del PSOE per indultar qui els hi han convingut en el seu moment, que tenien delictes evidentment que no eren fàcils de digerir.
I per Semana Santa indulta a 150
sembla
persones
que insultant a la intel·ligència. No,
però hi ha una cosa,
a part de la memòria.
Sí, jo no el conec, el senyor Resines, però si el conegués o algú li pot dir, algú que ens escolte li pot dir, que es llegeixi l'entrevista d'ahir del senyor Nicolás Sartorius.
Exacte.
Que se la llegeixi.
Sí.
Que expliqui clarament.
Que exacte, clarament... de lluny és la Terribas,
que
ja...
Sí. Ara que estic buscant aigua.
Ara,
és, que se llegeixi perquè diu coses tan sensates com diu quan la transició, la llei d'amnistia de la transició, també va oblidar uns i altres les coses que es van oblidar. És dir, jo crec que és una entrevista que s'hauria d'enmarcar per enviar aquesta gent. Crec que el Nicolás Sartori és un home amb una trajectòria prou acreditada i que té molt criteri. Per tant, jo li faria aquesta recomanació, que es llegeixi l'entrevista del Sartori.
Un quart d'onze i escoltarem l'entrevista de Pedro Sánchez aquest matí, bueno, l'escoltarem tota, però escoltarem uns documents estupendos que, per cert, que de sort en diu la frase, van a meter a tota la família en la càrcel, diu el Regine, parlant del Pujol, i es queda tan tranquil.
Hi ha una cosa, el que no es pot oblidar, és intentar comparar, diu, és que han cometido unos delitos, algú que roba, o que viola, o que mata, amb algú que fa una conducta, torno a dir que està legitimada com a mínim per 2 milions de persones. Ostres, no és el mateix. Mm. Això és un problema social. I els problemes socials, la política els ha d'intentar resoldre. I la cultura, a la qual ell hi pertany, també. És que la cultura, per cert, no ha dit absolutament res. És un dels col·lectius que jo he vist més callats, la cultura espanyola, en aquests últims 6 anys, en quant al tema de la convivència i del procés de Catalunya.
Per això, des d'aquí vam recordar, i és una de les frases de l'any, el que el Peyu va dir quan va recollir el Premi Ondas l'altre dia al Gran Teatre del Liceu. Pedro Sánchez ha parlat a la SER. Entre altres coses, carrega contra el PP per les crítiques contra les reunions a Suïssa.
Va a ser la primera de otras muchas reuniones que vamos a tener, tanto fuera como dentro de España, para, bueno, pues lograr, creo que un objetivo noble, que es la convivencia. Y me llama mucho la atención, ¿no?, el que la derecha pues haya puesto el grito en el cielo, porque al final yo recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con ETA, ¿no?
Ahora, a todo eso, Alberto Núñez Feijóo, lo digo porque arran de estas críticas que deían, va protagonitzar un dels moments més polèmics del cap de setmana quan va criticar la figura del verificador internacional acordat entre els dos partits, que és un senyor que es diu Francisco Galindo Vélez, que és un diplomàtic, pel fet de ser de El Salvador. Escolteu aquesta frase que, com avui escriuen alguns, alguns periodistes, rasca la xenofòbia.
Que Sánchez ponga a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Es un experto en guerrillas latinoamericanas la que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas.
És que el senyor és llicenciat Galindo Vélez en Ciències Jurídiques i ha sigut ambaixador d'Esperança
i té un currículum,
Colòmbia, i també representant de l'oficina de la Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats.
Al senyor Núñez Feijóo segurament li agradaria més un verificador, o com li diguin, com el que van tenir ells a Suïssa quan es van reunir a Meta, que era un capellà, Monsenyor Uriarte.
Sí.
Li deuen agradar més els capellans que gent amb currículum internacional per a poder demanar
el senyor. El que havia de tenir el senyor Feijóo és una mica de valentia i ser capaç d'enfrontar-se al senyor Aznar i a tota la caverna mediàtica i tenir criteri. Això és el que hauria de fer.
10 i 18 minuts també assegurat, també dir que vol unificar les taules de negociació amb Esquerra i Junts per Catalunya.
Al final estamos hablando de las mismas cuestiones y me gustaría que de alguna manera pudiéramos llegar a un proceso de negociación en donde estuvieran esas dos partes afectadas, ¿no? En este caso en el independentismo, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pero en todo caso parece que ahora mismo eso es muy prematuro, está muy verde y por tanto, bueno, vamos a tener esa interlocución con ambas formaciones políticas en distintas
bueno, mesas. Perdón, es que a mí acabo y también asegurar que la negociación Esquerra tindrà una altre mediador diferent al de Junts. Aviam si algun dia en aquest país podem deixar de fer el ridícul que molts cops el fem, però en tamany XXXL.
Es un acuerdo que logramos los dos partidos políticos, lo haremos también con Esquerra Republicana. En definitiva, lo que se trata es de tener alguien que facilite ese proceso de negociación y que ojalá pues podamos llegar a acuerdos, porque eso será bueno para el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española.
¿Y no va a ser el mismo?
En principio parece que no va a ser el mismo.
Parece que no. Reconeixeu-me que no és fàcil d'explicar a un de Mèrida i a un de Lérida que dos partits polítics, no dos governs, dos partits polítics
que diuen tenir el mateix objectiu,
que diuen tenir el mateix objectiu per parlar i per negociar, hagin d'anar a Suïssa sota la protecció d'una institució que es dedica sobretot a resoldre qüestions de pau entre països que estan en guerra, i que el mediador tingui que ser internacional. Sí, dos partits polítics per parlar se n'han d'anar a Ginebra, han d'agafar tots els avions, anar a Ginebra,
que després haurà de fer una coordinadora allà,
dels escolta, una cosa, jo entendria que això, dos partits, dos governs, escolta, van de decidir una sèrie de coses importants de com encaixar o desencaixar Espanya, però que ho facin dos partits polítics. És que és molt difícil.
Mònica,
a mi... jo a vegades em sento de Mèrida, perdoneu-me.
No, el moviment independentista o aconsegueix en la part política, perdoneu, o tenir una estratègia conjunta, o la davallada de vots es mantindrà, perquè encara que aquesta oportunitat del 23J ha donat uns acords molt potents des del punt de vista dels drets civils i polítics d'aquest país i també d'infraestructures i de moltes altres coses, i els acords tenen molt de valor polític, no oblidem els resultats del 23J des del punt de vista de les urnes, i per tant aquestes taules no coordinades o coordinades d'una manera molt artificiosa i molt delicada, diguéssim, o molt, molt vulnerable, podria dir, no ajuden a que el moviment independentista tingui el nord a cap a on anem en el seu conjunt, no? I això ho continuaran patint a les urnes si no fan una lectura d'aquells vots molt acurada, perquè una cosa és la força política que et donen els escons després del 23J i una altra el suport social, i d'on ve la retirada del suport social. I la retirada del suport social ve d'aquesta manca de coherència en l'estratègia conjunta del moviment independentista.
La pèrdua de suport social a millor també ve de la mentida oberta que va ser el 17, i que la factura s'ha anat pagant a poquet i a plaços, perquè l'Estat es va accedir reprimint. Però la gent se'n deu recordar del que li van dir el 17 que passaria i el que va acabar passant.
Llavors, però quan parles de mentida, parles d'acte intencional?
Sí, claro.
Sí? Parles d'acte intencional?
Sí, sí.
O sigui, tu consideres que que el procés del 2017, que totes les persones que han estat pagant exili, presó i dificultats de tot ordre, va ser volgudament.
Aquest xantatge...
O sigui, tu creus que va ser una mentida organitzada i volguda?
A mi de xantatge emocional no me'n faràs.
No te l'estic fent. Estic intentant que diguis si la mentida és volguda.
Discrimino perfectament entre el que és una factura no ajustada al raonable, la repressió excessiva, l'ofert, i al mateix temps, t'he dit, sí, el 17 els independentistes se'ls va mentir obertament.
Sí, tu creus que tot que el govern i totes les formacions polítiques i tot el que va passar...
Mònica, t'ho he contestat dos vegades, sí.
No, però és que vull que t'ho hagués de dir perquè és que flipo. Creus que tot el que van fer va ser per mentir-li a la gent? O sigui, tu no creus que hi havia
Van tindre la covardia de sentir-se que havien anat massa lluny i que no s'atrevien a girar, i que van decidir portar-nos a tots al precipici a fer algo que el perjudici era més gran que el benefici que es preveia. Crec que es va fer tot, com diu la Clara Ponsatí, efectivament, en un escenari de jugar de farol, i que tot això també té conseqüències a llarg termini, i crec que les factures no es van pagar d'immediat perquè l'Estat es va excedir, i que durant un temps ha funcionat el xantatge emocional, i que ara ha deixat de funcionar, i he perdut el fil de lo que anava a dir.
Que fàcil és fer les coses.
Són les 10:24, Miquel Samper.
Sí. El que deia ara el Pep, i la discussió amb la Mònica, jo diria que puc assegurar, pel que conec, i conec una mica, que aquest element de voler que deia la Mònica, és a dir, l'element dolós,
ho volien fer, jo crec que això no existeix, eh? El que sí que probablement, doncs, quan comences una batalla, diria, doncs, com aquella, probablement no va haver-hi una anàlisi de la fortalesa del contrincant.
Mentira.
No. I això no diré moltes més coses perquè...
Ell pot tenir la seva opinió, a més.
Perquè no puc explicar...
És que no és veritat. No és veritat, perquè la resposta que es van a buscar és la que hi va haver.
No.
Vinga, doncs, no.
No, és la meva opinió, eh? Jo estic convençut que no, jo estic convençut que es va fer amb una bona voluntat i a fi de bé, i que després les coses probablement van sortir d'una altra manera, perquè des del meu punt de vista, i això és molt personal, crec que no es va fer una anàlisi de la fortalesa que hi havia al darrere. I sobretot, no es va tenir present que era molt possible que fins i tot s'adulterés una de les eines més importants per tenir seguretat jurídica a tots els espanyols, catalans, bascos, gallecs, que és aplicar les normes com s'havien aplicat fins llavors. I aquí això s'ha retorçat mil vegades. Avui, amb el Jordi de Planell, hem tingut un exemple, com és el tema d'agafar...
De l'Audiència Nacional.
Un mort perquè hi hagi terrorisme. I això ens ha passat, i amb això no hi comptàvem. I probablement hem anat amb el Siri a la mà. D'acord.
Lliri
a la mà.
Bueno, amb el Siri també hi podem anar, eh?
Sí, però és per Setmana Santa, això, no?
Dit això, m'ha semblat molt interessant el que deia la Mònica respecte de... el que jo diria que és... que necessita aquest moviment recuperar la credibilitat. Tres taules, jo crec que fan mal a qualsevol independentista, a qualsevol nacionalista, a qualsevol catalanista. No s'entén que amb un mateix objectiu, Rodalies és Rodalies, el finançament és finançament, a una taula o a l'altra, i tot és exactament el mateix, hagi de passar per tres filtres. I això requereix de credibilitat i recuperar-la. I després una altra cosa, l'altre dia vam tenir aquí el senyor Ernest Maragall, i va parlar d'una cosa que per mi és fonamental: renovació, regeneració, nous lideratges, perquè estem, va dir, en una nova època.
Són les 10 i 26 minuts, Mònica.
És que és molt difícil recuperar la credibilitat si no canvies els lideratges, Miquel. És necessari. I després, jo no li vull donar la raó al Josep, perquè no penso el mateix, però tu ho has dit. No es va fer una anàlisi de la fortalesa que hi havia al darrere. Aquest va ser un error. I això s'ha d'admetre. I això ha desgastat el votant independentista. I no tant, no ens van mentir, jo considero que...
Aló?
No, jo considero que no és la teva opinió i és la meva, però sí que es van cometre errors com el que deia el Miquel, i això s'ha reflectit a les urnes.
Miquel, deixa'm fer-te una pregunta.
Et contestaré si puc.
De bona fe.
Què
et fa pensar que l'objectiu dels partits independentistes què et fa pensar que els objectius són els mateixos?
Que conec a molts, sobretot del partit de Junts, i diria que un parell d'ells molt profundament, i els conec.
Jo també en conec uns quants.
Llavors, el que tu m'estàs dient és, no hi ha un interès de mantenir un relat per la pròpia subsistència del partit? No et dic que no hi hagi molta gent que pensi així. Per això acabo d'apuntar que es requereix una regeneració de lideratges.
3 minuts i les 2:15 acabem de decidir. Pensar que Jordi Bosch m'ha enviat un missatge que diu que amb allò que, ja per quadrar la tertúlia, ara que parlem del Dinder, que és una altra història que ara comentarem, i que ens pot parlar qui vindrà, però també ens en pot parlar, perquè t'heu aversat a ella, a la Mònica Terribas, he de dir que avui m'ha dit el Jordi Bosch que es veu que Jaime del Burgo deu haver llegit avui el Rafael Ramos a la Vanguardia, perquè diu, espera, que és que m'ha arribat, és quina casualitat, més casual. Se dice en Estados Unidos, los Estados Unidos de verdad, escribe Ramos, que uno puede engañar a todo el mundo a veces y a algunos todo el tiempo, pero no todos todo el tiempo. És a dir, que aquell tuit que ha fet Jaime del Burgo, aviam si ha llegit La Vanguardia aquest matí i ha dit, ara me les vull a dar de...
Oh, hi ha hagut telepatia.
Bueno.
És casual.
Quines coses té la vida. Un moment, d'aquí uns moments ha aparegut avui un anunci a tota pàgina a La Vanguardia, on es veu, posa, una conversa de WhatsApp.
Sí.
Ets la dona de la meva vida.
Fins aquí anem bé.
Sí, i ella contesta, doncs tu no.
Aquí es complica.
I llavors diu, doncs ho deixem. Clar, i tu dius, se la de la meva vida, doncs tu no, doncs ho deixem. Dinder Club, la primera app de cites i plans per persones amb discapacitat intel·lectual i un hashtag que és ja era hora. Ara amb el seu creador en parlarem aquí al món a RAC1, que és en Mac Roures, el del moment que la conillera avui ens ha de deixar.
Però amb molta pena.
Però ens ha de deixar de cos present i la setmana que ve tornarà a seguir, si deu. Ah,
quin ensú.
Gràcies, conill. Fins ara, adeu, ara de seguida, un segon.
Bonito planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
Barat al forn amb verduretes.
Pim-pam! Pim-pam peix, variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs a tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Gaspar, saps que a Lidl tenen més de 300 joguines a preus immillorables? Joguines de fusta basades en Montessori des de 4,99. Uau!
Enguany, les joguines són a Lidl i a Lidl.es. Lidl marca la diferència.
En aquest país, tens el dret de gaudir d'un entorn sa i el deure de protegir-lo enfront del canvi climàtic. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estado. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Li hem preguntat a tot un país i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro. Ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
Gaudeix de tota la saviesa del vi amb Gourmet La Vanguardia i 6 ampolles de vinyes velles. Finca Morenillo de Celler Pinyol, la Vicalanda de Bodegues Bilbaïnes i Braot d'Acústic Celler. Una selecció exclusiva valorada en 150 euros, ara per 89. La trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Del 6 al 10 de desembre, visita el Mercat Medieval de Vic amb transport públic.
Artesans, taverners, firaires i espectacles t'esperen al centre històric de la ciutat de Vic.
Els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de desembre, vine a Vic amb transport públic i viatja a l'època medieval amb tots els sentits.
Més informació i horaris a vicfires.cat.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines, que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto, disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts d'11 tocats. Avui volem parlar de l'Interclub, que és la primera aplicació mòbil perquè les persones amb discapacitat puguin lligar i conèixer gent en un entorn segur. D'Interclub arriba amb l'objectiu de millorar l'autonomia personal de les persones amb discapacitat intel·lectual i garantir el ple exercici dels seus drets. El CEO d'aquesta aplicació és en Max Roures. Hola, Max, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies. Aviam, per qui no hagi sentit a parlar, Què és Dinder Club?
Dinder Club és una plataforma social creada per promocionar i expandir les relacions tan amoroses com socials de les persones del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.
La idea de qui surt, Eva?
La idea va ser de la Mònica i el seu fill, que en una sobretaula fa 3
Mònica
anys...
Mònica i seu fill són Mònica Terribas i el seu fill, que és molt més important i molt més interessant que la Mònica, que és el Marc Cotillas Terribas, amb una sobretaula veu estar parlant, val?
Sí, vam estar parlant i el Marc...
I la família Roures, perquè va ser una conversa a dinar.
Sí, i ens va explicar que estava tenint males experiències amb les apps de socialització i així mig en broma, mig en sèrio, ens va comentar que li hauríem de fer un Tinder per ell. I doncs el meu germà i jo, que ja feia apps, vam començar a investigar i a veure com ho podíem fer, i ràpidament ens vam donar compte que realment hi havia una manca d'espais i de plataformes per al col·lectiu dissenyades per ells. I doncs vam començar a desenvolupar-ho. Vam contactar amb diverses entitats que ens han ajudat en tot el procés i ens han aportat usuaris que ens han ajudat tant a dissenyar les pantalles com els textos com la user experience. I després de 3 anys, aquest cap de setmana l'hem pogut presentar, per fi.
Quan va ser el dinar on sorgeix la idea? Estem parlant de quant temps fa això?
De fa 3 anys, no, Max?
2020, sí. 2020. Perquè era el Covid i a mi em van tancar el massorrer per el Covid i va ser quan vaig aprofitar per crear Dinder.
Quines traves? Aviam, Mònica.
No, posar en valor la feina que ha fet el Max, perquè això va ser un dinar, i a partir d'aquí el Max i el Jan es van posar a pensar-hi, i l'única cosa que vam fer a partir d'aleshores és posar-los en contacte amb DINCAT i amb les entitats perquè tothom participés d'un procés que per ells ha sigut molt, molt, molt rigorós. Perquè aquest és un tema molt delicat, no? Com passa la vida en general, les relacions humanes són delicades. I a mi m'agradaria que el Max expliqués perquè posar a totes les entitats d'acord per poder donar suport en això i col·laborar perquè sigui un entorn segur al Dinder Club és una de les històries d'èxit que heu fet, Max, i això s'ha de posar en valor, no?
Sí, la veritat és que, primer de tot, vull agrair la seva ajuda. Va ser difícil i va ser molt fàcil perquè hi havia una gran demanda i doncs tothom volia participar i ajudar. Sí que al principi tothom fa com un pas enrere quan veu la idea i tal, però quan els expliquem totes les diferents mesures de seguretat i de prevenció
això,
que hi ha...
Això, perdona que et digui, és la clau de tot plegat i per això et volia preguntar per això, Max. Mm. És a dir... Estem parlant de gent amb discapacitat i que pot haver-hi molta persona que pugui aprofitar-se de tot això.
Totalment, sí.
Val, i has parlat de seguretat. Pots explicar-ho, això, sisplau?
Sí. La primera cosa que fem per assegurar que no es cola ningú és que tot el registre l'ha de fer l'entitat de l'usuari. I doncs, si tu ets un usuari que vols registrar-te a l'aplicació, has d'anar a la teva entitat i la teva entitat et farà una entrevista que es divideix en dues parts. Una és de perfil d'usuari i l'altra de coneixements de sexe efectivitat, i doncs si els superes els dos, la pròpia entitat et registra i nosaltres et validem el perfil i tal. També vull dir que si no superes els coneixements de sexe efectivitat, Dinder Club farà unes formacions per tal de que puguis accedir a l'aplicació.
Que fort.
Això, doncs, Fundació Catalana Síndrome de Down. Doncs un usuari de la Fundació Catalana Síndrome de Down va a la Fundació i la Fundació fa aquest procés. Aura, ACID, que són les tres entitats que
sí,
han ajudat,
que han ajudat
en la prova pilot. Doncs validen que aquell usuari, sigui qui és, atenció, perquè no es colin perfils falsos, ja sabeu que és un entorn molt vulnerable. I això és fonamental. Tothom que ens estigui sentint i tingui contacte amb una altra entitat, qualsevol entitat que es dediqui al món de la discapacitat, pot fer aquest procés per entrar.
Sí. L'altra eina que hem desenvolupat és un sistema de prevenció a base de qüestionaris que els usuaris, quan acaben una cita o quan acaben un plan, poden contestar un qüestionari que segons les seves respostes nosaltres detectem si hi ha hagut alguna situació incòmoda o algun abús. I doncs en el cas de que hi hagués hagut alguna situació incòmoda, el propi sistema d'alertes avisa les entitats dels dos usuaris per tal que els hi puguin donar el suport que necessitin.
Com a Tinder hi ha un match, per entendre'ns, igual o no?
Sí, totalment. L'aplicació està dividida en dos. Hi ha la part de cites, que és un pur Tinder, on fas el swipe right, el swipe left i la connexió. I després tenim la part de plans i activitats, on cada cap de setmana oferim quatre plans de diferents tipologies, tant gastronòmiques, culturals, d'oci... Sí, aquí la idea és que quan vam començar a parlar amb els futurs usuaris ens vam donar compte de que també, a part de la dificultat d'obtenir relacions amoroses, també els hi costava conèixer gent nova, perquè un cop entren a la vida laboral, la seva vida es divideix entre la feina i les relacions intrafamiliars. I doncs el que hem volgut fer, a petició dels propis usuaris, ha sigut un apartat on connectem a totes les entitats que estan registrades i els seus usuaris, proposem una sèrie d'activitats i el propi usuari es pot registrar el plan quan vulgui, de registrar-se també, i acudir a aquesta activitat per conèixer gent nova.
I la gent hi pot entrar, ja? Perquè això, Marc, ja...
Sí, fa un mes que estem actius i ara mateix tenim uns 130 usuaris reals.
Déu-n'hi-do, ja!
Tenim un 100 en espera perquè el procés de registre és una mica lent i doncs durant aquesta setmana i la següent s'aniran registrant. I des d'aquest cap de setmana que hem fet la presentació, ja hi vam fer la gran festa, només en un dia hem rebut 160 peticions.
Més
per registrar-se. Així és que estem molt contents.
I estem parlant d'àmbit català o això es pot obrir ja a àmbit... Clar, que aquí hi ha una història d'àmbit internacional...
És la primera app d'aquestes característiques.
Per això.
Ara, de moment, serà català, totalment. Comencem per Barcelona. Un cop sapiguem que ho estem fent tot bé aquí, passarem Girona, Terrassa, Manresa, Tarragona i al nord de Catalunya. I un cop tinguem Catalunya ben feta, doncs ja anirem cap a la resta d'Espanya.
Jo volia dir, per exemple, ahir tota la gent de Babel, del Max Roures, van organitzar un esdeveniment molt bonic a la sala Rasmatàs, on van participar Maduixa, Gertrudis, etc. I on era la festa d'arrencada del Dinner Club, i jo me'ls estava mirant, i això que està dient ara el Max, de la dificultat de conèixer gent nova, era una evidència. Els hi costava, els que venien,
no?
Els hi costava socialitzar, i tu deies, va, balla, saps? Sí, sí. I per tant és molt important això que deia el Max, que ells se'n van adonar que els plans eren imprescindibles, que no és només una cosa de tenir una parella, és qüestió de tenir amics amb els que fer vida, no? I això és la raó per la qual aquesta aventura el Max va posar el focus també amb el tema dels plans, perquè si no és només tenir parella, no, la vida és viure també, no?
I aquí hi hauran, dius, quatre cada cap de setmana, que sigui això de gastronomia, d'anar al cinema perquè ens entenga,
sí.
No?
Sí, fins i tot plans que ens poden proposar els propis usuaris. Nosaltres estem oberts a fer l'activitat que ells vulguin, i al final, com hem creat l'aplicació amb ells, també volem seguir aquest camí i escoltar-los sempre per tal de que proposin idees i plans.
Per tant, si hi ha pares o mares o familiars d'aquesta gent, el que hem de fer és anar a la seva associació on està la criatura,
sí,
i que ells es contacten amb vosaltres, sí, i per posar-vos en la llista per poder confirmar el que us estan dient, no? Seria això?
Sí, seria això. L'usuari es posa en contacte amb l'entitat, l'entitat ens demana que tenen usuaris que volen participar, nosaltres anem, els hi fem una formació de com funciona tot el procés de registre, i un cop registrats ja està, ja tenen accés a l'app, ja la poden fer servir plenament.
Pensa que hi ha, quants, Max, quanta gent potencialment pot ser usuària del Dinner Club?
Aquí a Catalunya uns 27.000 usuaris que estan entre els 18 i els 74 anys i que podrien fer servir l'aplicació.
27.000 usuaris a Catalunya?
Sí, és allà.
I una de les coses que posava en valor la psicòloga de CIT, la Gemma Parcerisa, el divendres, no? Que el percentatge de persones amb discapacitat intel·lectual que són vulnerables, especialment les noies, a situacions d'abusos és molt alta, no? I és per això que tot aquest mecanisme de seguretat, per donar-los amb ells la tranquil·litat de que les persones amb les que quedaran o es trobaran són persones que no tenen altra intenció que la mateixa que tenen elles, no? I això és bàsic.
Totalment.
Josep Martí.
Que em sembla molt bé, i crec que té algunes coses millor que el Tinder original. I no es pot enganyar, tots els perfils són verificats, i per tant i probablement
el tema de la mentida i d'enganyar,
sí, avui el té
no, està bé, no, hauries de fer un assaig de...
no, perquè he tingut
no,
perfil,
sí,
a Tinder,
tens tota la raó,
i se'l pa que s'hi dona.
Jo soc el primer que dic que la veritat està en crisi i que hem de fer el possible per salvar-la.
No, però per no desviar-nos
molt poc atractiva,
però l'únic que volia dir és que el Tinder original suposadament ha ajudat a molta gent i no ho qüestiono, però l'enfocament 1. És fàcil fer mal, n'hi ha prou amb voler-ho, o comportar-te com si l'únic important sigues tu, sense atendre a les necessitats de l'altre. I 2, el plantejament excessiu, basculant sobre una carnisseria, un mercat de la carn.
Que no és,
I crec que aquest projecte té uns avantatges, que és que...
Dir... Bueno, perquè a xarxa, ja, o sigui, estàs, la gent que va aquí sap que té una xarxa per si passa alguna cosa.
Per això.
L'altre no, l'altre si caus, caus.
Mònica.
Hi ha un factor, Max, una de les coses que té aquest projecte és que sigui un servei en els usuaris, no? I un servei, com ara deia el Josep, doncs que altra gent fa servir altres apps, en aquí que tinguin espais, no només un espai virtual segur, sinó espais físics segur a la llarga, no? Que és un projecte que va molt més enllà de tenir una app, no?
Sí, nosaltres quan vam començar i vam veure que l'app funcionaria i que hi hauria algun dia que tindríem 2.000, 5.000 usuaris, nosaltres per les cites sempre proposem un primer lloc de quedada, o sigui, un bar, un tal, després l'usuari pot escollir. Però ens vam donar compte que al tenir 2.000 o 4.000 usuaris, de cop un dissabte pel dematí potser es presentaven 300 persones a fer una cita en un Starbucks. I doncs vam decidir crear el primer club social per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, que ara mateix està en construcció, i doncs la idea d'aquest club social serà proveir un espai segur on fer les primeres cites, proveir de llocs de feina, perquè tindrem un restaurant i un bar, realitzar tot tipus d'activitats com ioga, diferents formacions, conferències de llibres, el que sigui, i també donar sortida a moltes activitats de les que fem, a part d'oferir un espai de lleure on poden venir a veure el Barça, a veure el Girona, a jugar al futbolín, al billar, el que sigui.
I on tindrà la seu aquest club social, Max, perdona? On tindrà la seu, que deies que estava en construcció?
Està al Mercat de les Corts. Va. Just l'edifici que hi ha al darrere, doncs just allà.
Un oient ens pregunta si l'APP es pot fer servir amb l'ordinador, que hi ha persones amb discapacitat intel·lectual que no tenen smartphone, ens diu. Ara, però encara no?
Amb l'ordinador encara no, però estem en procés d'habilitar-ho, sí.
Ara et faré una última pregunta, però abans, i aquí la Mònica ho pot certificar. El pare del Mac Roures és una de les persones més... jo és de les persones, ho sap la Mònica, que més estimo. És una persona meravellosa, malgrat que té molta gent que no l'estima gaire. Jo crec que és de les persones que, sobretot, a mi m'ha ensenyat un element bàsic, que és una de les persones que he conegut a la meva vida que, sobretot, ha tingut en tot el seu recorregut vital dignitat. És una persona amb extraordinària dignitat. L'altre dia repassava les pel·lícules i tot el que ha fet per l'empresa on ha estat treballant tot aquest temps, que és Mediapro, el Jaume Roures, estic parlant, que és clar, un senyor que va fer Los Lunes al Sol, és un senyor que va fer Amador, és una persona que va fer Princeses, és una persona que va fer Camino, és una persona que ha fet documentals sobre el Salvador Allende, ha fet documentals sobre ETA, sobre l'1 d'octubre, sobre el procés de pau, bueno, fet de tot.
Salvador Puig Antic, també.
I és que això ara anava a dir l'últim, que és que s'està treballant per un tema per l'any que ve sobre els 25 anys de l'afusellament de Salvador Puig Antic, i que ho està portant.
No, va ser afusellat.
Perdó, pel Garrot.
50 anys, 50 anys.
Fa 50, ja, 50, coi, 25. 50 anys, 50 anys. I ho està organitzant tot. I, per tant, els textos s'assemblen a les olles. I evidentment, entrar en una plataforma com aquesta, amb un anunci, a més, com el d'avui a La Vanguardia, que te'l vull preguntar, Max, que és... L'anunci d'avui de La Vanguardia l'han fet també gent...
Sí, nosaltres treballem
amb... Repetir pels que no hagin sentit. Sí. Ets la dona de la meva vida. És una conversa de WhatsApp. I un... Ets la dona de la meva vida. Doncs tu no. Doncs ho deixem. Clar, avui quan hem dit el diari, dic, hòstia, què és això?
Això és un anunci que surt de l'agència de comunicació que treballem, que és la Casa de Carlota, que el seu equip creatiu són persones amb discapacitat intel·lectual. I aquestes són converses que han proposat els propis usuaris. Vull dir que segurament són reals.
Són bastant expeditius, ja t'ho dic.
Sí, són bastant...
No estan per punyetes.
Bastant directes.
No. Sí.
Facturat.
Exacte, dura exactament 3 segons la conversa. Sí. Per cert que hi ha un...
Un
codi QR per la gent que vulgui, en aquesta anunci de La Vanguardia, qui vulgui entrar amb el codi QR, hi ha tota la informació
d'aquest Dinder Club.
No, i que a través, ara suposo, Max, com que moltes famílies que ens estiguin sentint o usuaris tindran preguntes a través de X i a través d'Insta i així també es poden anar a resoldre, perquè sí. Hi ha perfil de Dinder Club tant a Insta com a...
Com a LinkedIn, com a Twitter. I a la web tenim un botó de contacte on ens poden expressar tots els dubtes, aportar idees o qualsevol cosa que ens puguin dir.
Una gran idea. Si, alguna cosa més, Mònica?
No, ara hi aniré, no?
Bueno, perquè la gent es faci el càrrec de que aquestes persones o com qualsevol altres, ahir al Telenotícies Vespre s'ha de posar en valor que van fer una feina extraordinària amb les persones amb discapacitat, que es va parlar també de la festa dels resmetats del Dinder Club, però vam veure com aquestes persones, escolta'm, presenten un informatiu i es poden implicar en el dia a dia sempre que li donis les eines.
El Marc està apuntat?
El Marc, ahir vam tenir una conversa, Max, que encara no t'he comentat, va anar amb cap a casa després de la festa dels resmetats i em diu, vaig a inscriure'm a l'app, però la meva parella tindrà un atac de gelos, va dir-ho.
El Marc té parella?
Bueno, té parella, sí. Això ja sabem com va. I d'allò, i aleshores va veure que clar, que encara no s'havia registrat, ella és usuari d'entitats, i dic, s'ha de fer bé això, Marc, s'ha de fer bé. Bueno, com molts altres nanos que van sortir d'allà ahir agafant el mòbil i dient, clar, on m'he d'apuntar, sisplau, no?
Això té el seu procés.
Té el seu procés.
Felicitats, Max.
Moltes gràcies.
Max Robles, gràcies, ens ha acompanyat aquí al Món a RAC1. 10 minuts i les 11 i de segur dia anem acabant.
RAC 1. A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A Línia Directa no sabem si en el futur la intel·ligència artificial serà capaç de reparar el motor del teu cotxe, però el que sí sabem és que fins aleshores, si et quedes tirat, només una assegurança de cotxe avançada al seu temps com la de Línia Directa et mostra a través de l'app on es troba la grua en temps real perquè estiguis tranquil. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Gaspar, saps que a Lidl tenen més de 300 joguines a preus immillorables? Joguines de fusta basades en Montessori des de 4,99. Uau!
Enguany, les joguines són a Lidl i a Lidl.es. Lidl, marca la diferència.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim, pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Estimats Reis Mags, aquest any no em porteu carbó. Desitjo el peluig del lleó, el llibre d'ombres del petit príncep, el telescopi... Ah, i conèixer un unicorn. Com sé que aneu mal enfeinats, dieu-li als vostres patges que ho trobaran totes les botigues a Bacus. Fins aviat! A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra... de il·lusió.
El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida.
Carglass canvia, Carglass repara.
En aquest país tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estat. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Contra la dreta d'aquí.
Què deies?
No,
és molt lleig, això que has dit. Ah, bueno, sí. Vale,
l'esquerra sí, no? Puc disparar contra el de l'esquerra.
Sí, sí,
el de l'esquerra. Josep. Vinga, va, som-hi, que avui, avui hem començat una mica... Com dius?
Que si has de disparar els peus.
Això ja ho decidiré jo, on disparo.
Hòstia!
Vinga, Màrius, hem començat una mica com a...
Jo hi he estat carinyós, eh? Sí. És ella la que està poca solta,
jo...
Heu vist?
Ui, poca solta, em diu, mare meva!
És una gran expressió catalana.
A veure, sí, sí, tant, m'encanta. Que hem començat una mica a l'estil Salsarrossa, m'he sentit una mica Santi Acosta, que per cert em pregunto què se n'ha fet d'aquell tio.
No, has de fer un programa els divendres a Telecinco.
Ah, és que jo no miro Telecinco.
Ah?
No. I què fa? De què va el programa?
Bueno,
tots contra Catalunya?
No, del tema al cor.
Doncs vinga, m'he sentit una mica a Santi Acosta perquè, atenció, avui hem après, segons bueno, amb el Josep Martí, que per parlar amb els amants la gent s'amaga al lavabo. Gràcies. Ho fas sovint, tu, això?
Jo no, però m'ho han explicat.
Parlar amb els amants al lavabo. D'acord, ja.
M'ho han explicat les amigues que ho fan.
L'amigo de l'amigo m'ho l'ha explicat, ja. També m'ha après que la pashmina, segons en Màrius, és com aquella mena de llençol que duia el Linus, que era el personatge de Charlie Brown. Ningú t'ha fet ni cas quan has preguntat.
No.
Però jo m'he quedat amb la copla, Màrius. També que en Jaime del Burgo, segons també en Carol, fa 48 hores que no es pren la medicació i que es va casar amb Telma Ortiz, la germana de Letícia, per acostar-se a Letícia.
Que els va dir, no ho sé, no...
Bueno, tu has dit que era bastant fafaient aquesta informació,
sí,
eh?
Bueno, crec
també
que
has afegit que del Burgo parla amb el mirall noi no respon ni...
No contesta.
No contesta. Molt bé, atenció perquè hi ha hagut el segon apunyalament en directe...
Escolta, hi ha una frase del Borges que és extraordinària, diu, lo dolent és quan et mires al mirall i no veus ningú. Jo crec que està en aquest punt, eh? O sigui, això és Borges.
No veu ningú. Molt bé, deia que hi ha hagut el segon apunyalament en directe o intent d'apunyalament d'en Josep Martí cap al Màrius per al tema de l'edat, però noi, te l'ha fotut ben fotuda.
Sí,
quan
sí.
Ha dit allò de si pugem junts a l'autobús, a qui li cedeixen els seients és a tu, Josep.
Reconec
per tant,
meva...
jo ho desistiria ja d'aquesta guerrilla,
En un combat no te'n pots anar mai a la lona.
Molt bé, hem parlat
també... No pots tirar la tovallola.
Del jutge García Castellón, en Samper, que ens ha fet una classe magistral de dret penal. T'estàs començant a semblar Melero els dimecres, eh? Tot i que arribar a aquell nivell és high level, eh? Sant Pere ens ha explicat allò que és deductiu el dret penal i que el que està fent aquest jutge és anar pel camí invers, a dir, tinc un mort, intento construir unes proves i un relat. També hem parlat de l'entrevista de José María Aznar avui amb la Griso. En Josep Martí ha dit que Aznar té la pilota sempre on vol, que és la divisió. En Sant Pere ha dit que en Feijó hauria de ser valent i enfrontar-se a José María Aznar. La Terribas ha dit allò de Aznar és la mano que mece la cuna. I també en Josep ens ha dit, per tot això de com estan funcionant els jutges, que és indignant veure un jutge estirant les costures de les lleis per fer una trapelia. Molt bé, la frase final del Samper volia que fos la veritat està en crisi i hem de fer el possible per salvar-la, no és atractiva la veritat, però m'ha agradat més una d'aquestes que fas de tant en tant de cunyat perquè em portes unes quantes, Màrius.
Ara,
No, bueno, jo t'ho he dit diversos dies, eh?
Sí,
no sé
perquè,
si... Però t'estimo.
No, escolta, jo entenc que ets poc sensible, no passa res.
A veure, és que la frase avui final de l'ull de poll d'en Màrius Carol és a vegades em sento de Mèrida.
Bueno, parlant de João Félix, tenia que ser ell, titulava avui la portada del diari AS, l'Atlètic de Madrid ja té el seu Figo. Perquè, bueno, El millor partit del Barça en, dels últims temps, la primera part sobretot.
60 minuts.
Com? 60 minuts, correcte, i després una mica de patiment, que tampoc és un clàssic, i ara de seguida en parlem. Però abans...
Hola, bon dia, Pons, Jordi. Bon dia. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt des de 1775, ens endolceix sempre aquesta època de l'any amb una gran varietat de productes de qualitat. I com ja ens tenen acostumats, ens sorprenen cada any fusionant sabors que es converteixen en una experiència pel paladar. Una clara aposta per la creativitat i la innovació gastronòmica. Enguany ens en porten fins a 10 noves varietats, entre les quals destaquen, per exemple, el torró de litxi i gers amb pètals d'arròs, el torró cremós de coco amb coco cruixent, el torró de plàtan i xocolata, o el torró mil fulls de maduixes amb nata. Descobreix-los al teu supermercat i als establiments habituals.
Parleu una miqueta per sobre la publicitat, saps com puguis.
Panetone, també.
Ai, com m'agrada això.
Jo de bo, jo no de bo.
No t'agrada
el
panetoni?
A mi m'encanta el panetoni, m'agrada tot el torró i el torró Vicenç, que jo ja em vaig fotre el de pernil l'altre dia. De pernil, torró de pernil, que diu la gent. Un torró de pernil, bueno.
Bàrbaro.
Bueno, no, per mi una meravella. Però en fi, escolta'm una cosa, gràcies, Polls, que està pobreta, té el nas com el, com, saps?
Com el pernil, com el tortell putrona. Com el pernil que...
Són les 11 en punt de...